Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, amics i amigues. Com va aquest gener? Esteu tots bé? Avui en dia és una pregunta obligada, no creieu? Has passat el Covid? Com ho has portat? Et queden seqüeles? I un llarg, etc. Us ben juro que ara fa més o menys 2 anys, quan tot això començava allà a la Xina, i quedava tot molt lluny, però que, degut a la meva feina, jo ho seguia ben de prop, mai de la vida se m'hauria passat pel cap que estaríem així, amb aquest virus com a tema central de la majoria de converses i amb moviments limitats, boques tapades i, de vegades, certes histèries que, diguem-ho tot, els governs de tot arreu s'han encarregat de fomentar. No esteu d'acord? Bé, nosaltres a lo nostre, que és parlar d'òpera. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Molt conegut aquest fragment inicial d'avui, oi que sí? La Chanson du Roi de Tulé del Faust de Gounod, interpretada per la gran Montserrat Caballé amb l'Orquestra Filarmònic d'Estrasburg, dirigida per Alain Lombard. Hem triat aquesta música perquè avui parlarem d'un teatre dins la sèrie que ja fa tant de temps que dura i que molt aviat donarem per acabada de grans teatres d'òpera. I aquest teatre es va inaugurar amb Faust. Avui parlarem d'un dels meus teatres preferits, que ja sabeu que en parlo molt i que vaig tenir l'ocasió fa anys de visitar-lo sovint. El nostre protagonista serà el Metropolitan Opera House de Nova York, Met pels amics, que va obrir les seves portes el 22 d'octubre de 1883 amb aquesta òpera de Gounod. L'edifici que acull el teatre en l'actualitat és un altre, no el de 1883. Però tot això ho explicarem al llarg del programa. A més, diguem que el fet que fos la Caballé qui cantés aquesta ària també és simbòlic, doncs fou amb aquesta mateixa òpera que ella va debutar en aquest teatre el 22 de desembre de 1965. Però abans d'entrar en el Metropolitan cal que anem una mica enrere en el temps per parlar dels inicis de l'òpera a Nova York, que van lligats a un personatge singular, Lorenzo da Ponte, el famós llibretista venecià, el nom del qual està íntimament lligat al de Mozart. Doncs junts van crear tres joies del repertori, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni i Così fan tutte. Da Ponte era 7 anys més gran que Mozart, però el va sobreviure gairebé 47 més. Les vicissituds de la seva vida aventurera el van portar a Nova York, on va arribar el 1805 i on moriria com a ciutadà dels Estats Units el 1838. El 1825 va produir la primera representació en el país del seu Don Giovanni, que fou cantat, entre d'altres, pel tenor sevillà Manuel García i la seva filla, la que seria famosíssima Maria Malibran. Ci darem la mano, el deliciós duet entre Don Giovanni, aquí el gran Cesare Siepi, i Zerlina, que era Hildegarden, amb la Filarmònica de Viena dirigida per Joseph Cripps. El 1833, de Ponte, que ja tenia 84 anys, va crear el primer teatre específicament dedicat a l'òpera de tots els Estats Units, la Italian Opera House, teatre situat en el Baix Manhattan. L'aventura va durar només 2 anys. De Ponte no servia pels negocis i la companyia va fer fallida, així que es va haver de vendre el teatre per pagar els deutes. L'edifici es va convertir en el Teatre Nacional el 1836. El 1839 es va cremar, fou ràpidament reconstruït pel 1841, de nou fou destruït pel foc, aquest cop definitivament. En tot cas, aquest és el predecessor de tot el que va venir després. La següent aventura operística de Nova York fou l'Astor Opera House, teatre de curta vida que tenia la seva seu també en el Lower Manhattan. Fou inaugurat el 22 de novembre de 1847 amb una representació d'Hernani de Verdi. Si Ridesti, León di Castilla és un cor de l'acte tercer d'Hernani. Eren precisament el cor i l'orquestra del Metropolitan dirigits per Thomas Schippers d'una funció del 1 de desembre de 1962. L'Astor Opera House fou establerta per atraure bàsicament la crem de la societat de Nova York. El nom Astor, per exemple, era el d'una de les famílies més riques i poderoses d'ancestres alemanys. De manera que es va dissenyar amb tots els luxes i comoditats pels rics, mentre que les 500 entrades de menys categoria les van fer molt incòmodes. Ja passa això, no? En definitiva, es volia limitar al màxim l'accés de les classes més baixes. El teatre, que, per exemple, va acollir la premiera als Estats Units del Nabucco l'abril de 1848, va durar molt poc, només 2 anys. Doncs el 1849 es van produir els anomenats disturbis d'Astor Place per culpa d'una banalitat estúpida sobre qui feia millor el Macbeth de Shakespeare, si un anglès que actuava a l'Astor o un americà que ho feia en un teatre de Broadway. El resultat fou una trentena de morts i més de 100 ferits. Absurd, oi? La reputació del teatre es va enfonsar i va haver de plegar. La següent estació fou l'Academy of Music, situada més al nord, a la zona de Gramercy. Un macroteatre de 4.000 places, inaugurat el 2 d'octubre de 1854 amb una representació de Norma. Oh. Hem sentit el duo O Rimembranza, amb Maria Callas, Norma i Crista Ludwika d'Algisa, l'orquestra de l'Escala i Tullio Serafin a la batuta. L'Academy of Music va ser realment, i per fi, el primer teatre exitosament dedicat a l'òpera en els Estats Units. Després del fracàs de l'Astor Opera House, les elites de Nova York van sentir la necessitat de construir un nou teatre i es va constituir una corporació el 1852 liderada pel congressista Moses Grinnell per tal d'edificar-lo, venent accions i recaptant $200,000. Un cop construït, el teatre era el més gran del món dedicat a l'òpera. Ja ho veieu, Amèrica tot de lo grande. Es va mirar d'evitar els errors de l'Astor de manera que la distribució de seients fos més democràtica, per dir-ho així, de manera que les localitats regulars eren relativament a bon preu. I així, el 1854 va iniciar el seu camí l'Academy of Music of New York amb aquesta norma, amb protagonistes d'excepció, Giulia Grisi i el tenor Mario, que eren parella. La programació era ambiciosa i el teatre es va convertir en el centre de la vida social de la ciutat. L'Academy va ser el lloc de presentació de nombroses premiers americanes d'òperes famoses, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Ida, Lohengrin, Carmen, etc. També s'hi feien altres activitats alienes a l'òpera. El 1866 el teatre es va cremar i fou reconstruït per seguir amb les seves activitats, però els seus dies estaven comptats. L'Academy comptava amb 18 llotges que pertanyien a les famílies més antigues i prominents de Nova York. I què passava? Doncs que la ciutat ja començaven a dominar una nova classe de rics que havien fet les fortunes en els sectors comercials i mercantils i industrials. I, malgrat la seva riquesa, els costava molt d'entrar en aquest cercle tancat de famílies. Noms que us sonaran molt: Vanderbilt, Morgan, Rockefeller, Roosevelt, etc. I aquests van pensar, doncs, fem un altre teatre. Quan l'Academy va reaccionar oferint noves llotges per tot aquesta gent, ja era massa tard. I el nou teatre, el Metropolitan Opera House, ja era una realitat a Broadway entre els carrers 39 i 40. Va començar les seves activitats el 22 d'octubre de 1883 en Faust, protagonitzat per la famosa soprano sueca Christina Nilsson, dita el rossinyol suec. L'Academy va continuar fent òpera fins al 1886 i després es va dedicar al vodevil, fins que el 1926 l'edifici fou ensorrat. La capacitat del nou Met eren 3.625 seients, més 224 localitats d'empeus. El 27 d'agost de 1892 va patir la síndrome del teatre d'òpera, per qualificar-ho d'alguna manera, i es va cremar, però fou ràpidament reconstruït, havent de suspendre només una temporada. En aquells temps funcionaven contractant una companyia amb un empresari que muntava tota la temporada. I també van començar a fer itinerància. Molt famoses foren les visites de la companyia a Filadèlfia, que van durar fins al 1961. Durant una època es van dedicar a fer només òpera alemanya, fins que el 1891 va tornar-hi la italiana. El Met, a començaments del segle XX, rebia el bo i millor dels artistes mundials, per exemple, el tenor Enrico Caruso, que va cantar-hi molt. El primer gran intendent del Met fou l'italià Giulio Gatti Casazza, que, procedent de l'Escala, va dirigir el teatre del 1908 al 1935. Fou una època daurada al teatre, amb Toscanini com a director musical principal, del 1908 al 1915. També hi va dirigir Gustav Mahler. I fou una època en què el teatre va ser testimoni d'estrenes mundials. Vivevo con babbo e mamma mia. L'adjunt El Soledat és l'àrea de mini del primer acte de la Fanciulla del West de Puccini. Era la soprano Carol Neblet amb l'orquestra de Covent Garden sota la direcció de Zubin Mehta. Efectivament, aquesta òpera de Puccini, que segueix en repertori però que no ha assolit ni molt menys el grau de popularitat d'altres títols del compositor, fou la primera estrena mundial d'una òpera en el Met. Va ser un encàrrec del teatre Puccini i la temàtica, com sabeu, és americana, del Far West, molt abans que coneguéssim les pel·lícules d'aquest gènere. L'estrena tingué lloc el 10 de desembre de 1910, amb un repartiment estel·lar. Emmy Destin era Minnie, Enrico Caruso era Dick Johnson i Pasquale Amato, xèrif Jack Rance. Dirigia Toscanini. Però fixeu-vos que, malgrat la data tan tardana d'aquesta estrena, l'any 1910 encara seria testimoni d'un altre, si bé de la secció d'òpera alemanya, que aleshores estava tot molt compartimentat. Repertori italià, alemany i francès eren seccions separades. Aquesta òpera alemanya fou Königskinde, els fills del rei d'Engelbert Humperdinck, amb noms importants com ara Geraldine Farrar, Louis Homer, Hermann Jatlovker o Adamo Didur. De fet, aquesta obra havia tingut una primera estrena en forma de melodrama l'any 1897 a Múnich, però com a òpera es va estrenar en el Met el 28 de desembre de 1910, només 18 dies després de la Fanciulla Pucciniana.
Wenn Magenträume Schabernack spinnen, das Morgenmahl muss sie vergessen. Wollt nicht essen,
verlangt mich nicht.
Ihr wartet, bis ihr Hunger habt. Von der besten Sau, die wir geschlachtet,
solche Ehrfurcht ist mir noch nie geschehen.
Ganz zerfetzt, ein hübsches, liebes Stündlein. Doch zuletzt bekam Schläge das Hündlein.
Kommt ihr nicht ein kleines herunter? És un tercet de l'acte segon de Königskinder i sentíem Hanna Ludwig, la filla de l'hostaler, Peter Anders, el fill del rei, i Marianne Schroeder, la noia de l'estable, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia dirigida per Richard Krauss. És un enregistrament del 1952. Més estrenes notables de l'època en el Met, Goyescas de Granados. El compositor lleidatà havia compost aquesta òpera curta, melodies extretes de la seva suite per a piano del mateix títol de 1911. En principi s'havia d'estrenar l'òpera de París, però la Primera Guerra Mundial estava destruint Europa, de manera que finalment es va triar Amèrica com a escenari, i així es va presentar en el Met amb gran èxit, fent programa doble en Pagliacci de Loncavallo, el 28 de gener de 1916, amb el tenor Giovanni Martinelli i el baríton Giuseppe De Luca, entre d'altres. No us explicarem la història, que ja hem referit en ocasions en aquest programa, però, com sabeu, el viatge va resultar fatal per Granados, doncs va morir, juntament amb la seva dona, en ser torpedinat al vaixell en el que tornava a casa, en el trajecte d'Anglaterra a França. Sentim ara un fragment de Goyescas que serà La Calesa, amb Lola Casariego, Pepa, Enrique Vaquerizo, Paquiro, l'Orfeón Donostiarra i l'Orquestra Simfònica de Madrid, sota la batuta d'Antoni Ros Marvà. Però per mi l'estrena més destacada mai feta en el Met fou la del Trittico de Puccini, és a dir, el conjunt de tres òperes format per Il Tabarro, Suor Angelica i Giannis Kiki. Mentre Puccini componia la música, la guerra continuava devastant Europa i per això ja va pensar directament en estrenar-la a Amèrica. i això fou el 14 de desembre de 1918. La guerra, de fet, ja s'havia acabat, però només un mes abans, l'11 de novembre. O sigui que l'elecció fou la correcta. Puccini no va assistir a l'estrena, degut al risc de travessar l'Atlàntic en temps de guerra. Potser tenia al cap el desgraciat exemple del pobre Granados. I ara sentirem un fragment de cada una de les tres òperes. D'acord? Comencem. Ai ben ragione és l'àrea a càrrec del personatge de Luigi Del Tabarro. Era la gran veu del recentment desaparegut tenor Giuseppe Giacomini amb l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida per Bruno Bartoletti. Com sabeu, Del Tabarro és un drama fosc, amb pobresa, amor i banyes que es barregen en aquesta òpera que transcorren els molls del Sena a París. El cornut Michele acaba matant Luigi, empleat seu i amant de la seva esposa Georgetta, que s'emporta l'ensurt de la seva vida, en descobrir el cadàver amagat sota el tabard i el tabarro del seu marit.
Oh!
De Suor Angèlica hem sentit l'ària Senza Mamma, segurament el fragment més conegut de tota l'òpera. Era la gran Mira Lafreni. Aquesta és una òpera que transcorre en un convent de clausura de monges a la Toscana, repartiment exclusivament femení. Suor Angèlica, de família aristocràtica, i ha estat tancada per la família perquè va fer Pasqua abans de Rams. Eh? Quan se n'assabenta sobtadament que el seu fill és mort, s'enverina amb unes herbes. Després se'n penedeix perquè és pecat mortal, però el cel l'acaba acollint. I de nou Mira Lafreni, ara amb l'arxiconeguda ària O mio bambino caro, que canta el personatge de l'obreta Janis Kiki, la tercera de les òperes, una comèdia, l'única de Puccini. Per mi és una joia, una òpera sublim, d'una comicitat fina i intel·ligent. Com sabeu, desenvolupa a la seva manera un episodi que s'apunta a la Divina Comèdia de Dante. Janis Kiki es fa passar pel difunt Buoso Donati, acabat de morir, per tal de canviar el testament d'aquest a petició dels parents que han estat desheretats. Esquiqui els distribueix part de l'herència, però el millor s'ho queda per ell. Doncs el suposat Donati deixa aquests béns al propi Janis Kiki, el seu gran amic. No cal dir que els parents se'n rebien fins al paroxisme, però no poden dir res, doncs entre tots han comès un delicte castigat amb severes penes. Després de Gat i Casats es feu càrrec de la direcció canadenc Edward Johnson, antic tenor. Les dificultats financeres es van fer presents en l'estela de la Gran Depressió, de manera que es van imposar retallades i recaptacions de fons extres, no sé si us sonen aquestes històries. El 1940 la propietat fou transferida de les famílies riques a la Metropolitan Opera Association, una organització sense ànim de lucre. No obstant això, a l'època de Johnson va continuar veient grans noms, Kirsten Flaxter, Lauritz Melchior, Zinka Milanov, Jussi Berling i molts altres. El 1950 Johnson va acabar i el seu substitut fou una de les figures més influents i controvertides de la història del teatre, Rudolf Bing, nascut a Viena, però ciutadà britànic des del 1946. Entre altres coses, Bing va modernitzar el funcionament del teatre i va acabar amb les funcions a Filadèlfia. Els artistes del Met van ampliar el ventall amb l'aparició per primer cop de cantants afroamericans, sent la primera Marian Anderson el 1955. El peculiar caràcter de Rudolf Bing va fer que tingués conflictes amb moltes estrelles del cant, entre elles la mateixa Maria Callas, que va debutar en el Met el 1956. Segons Bing, la Callas fou l'artista més difícil de tractar, però que era tan intel·ligent que sempre guanyava. El 15 de gener de 1958 es va estrenar en el Met, dirigida per Dimitri Mitropoulos, Vanessa, òpera del compositor nord-americà Samuel Barber. Tot un clàssic avui en dia. Protagonistes de luxe, Eleanor Stieber, Rosalind Elias, Regina Resnick, Nikolai Gedda i Giorgio Tozzi. Sentim aquest mateix tot seguit en el rol del doctor a Vanessa, I Should Never Have Been a Doctor, de l'acte tercer, amb l'orquestra del Met dirigida per Mitropoulos.
Oh, I should never have been a doctor, Nicholas. A gentleman and poet, that's what I am. A naked body, what is it to a doctor? We see them every day. But under a chandelier, with the right music, the right perfume, a naked arm, a shoulder, oh God, I lose my mind. See me dance with Mademoiselle Doria. She's not so young, I know that. A bit too plump, perhaps, a bit too small for me. But oh, so light on her feet, so soft, so blonde. Tra la 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 la. Doctor, dear doctor, not quite so fast, dear doctor. A blue sky floating over my head. Doctor, dear doctor, not quite so fast, dear doctor. A bosom heaving under my own. Doctor, dear doctor, not quite so fast, dear doctor. Oh la la, I must stop drinking. I still have to announce the engagement. Yes, Nicholas, yes. They chose the old family doctor to make the announcement. A sweet idea, very touching, very touching. Good heavens, where is my speech? I should not have drunk so much. I shall muddle up everything. Could you lend me your comb, Nicholas? Very touching. Very touching. Touching.
Feia temps que es discutia la possibilitat d'un nou teatre, ja que el vell Met era realment inadequat. Es van considerar diverses ubicacions i finalment es decidí fer el nou teatre en el gran centre cultural del Lincoln Center, també a Broadway, però molt més al nord, entre els carrers 65 i 66, on el nou Met compartiria zona amb la Filarmònica, la New York City Opera, la Juilliard School i d'altres importants institucions culturals. El vell Met va dir adéu amb una gran gala el 16 d'abril de 1966, per bé que el ballet del Boixó hi actuaria encara fins al 8 de maig. El 1967 l'edifici fou ensorrat. El nou teatre va obrir les portes el 16 de setembre també de 1966 amb una òpera d'encàrrec, també de Samuel Barber, Anthony and Cleopatra, protagonitzada per Leontine Price, Justino Díaz i Jess Thomas, entre d'altres. Dirigia Thomas Schippers.
Thank you.
Ara hem sentit el preludi de l'escena segona de l'acte tercer d'Antoni en Cleopatra, amb l'orquestra del Festival de Spoleto, dirigida per Christian Badea. Aquest nou teatre és l'esplèndida sala que coneixem avui en dia, amb una capacitat de més de 3.700 seients i 245 localitats dempeus. Un teatre que, com sabeu, jo he visitat moltíssim i me l'estimo molt. Hi he vist 66 òperes allà. El 1976 es va fer càrrec de la direcció musical James Levine i ho va ser per 40 anys, encara que la cosa va acabar malament. Ja ho vaig explicar en el seu dia. L'actual director és el canadenc Yannick Nezet-Séguin. Des de la temporada inaugural fins al 1991 no es va produir cap estrena en el Met. Aquest darrer any, el 19 de desembre, s'estrenà The Ghost of Versailles, Els fantasmes de Versailles, de John Corigliano. Remember in the Chestnut Trees és del segon acte de The Ghost of Versailles, amb Spencer Britten i Emily Mish i l'orquestra de l'Òpera Royal dirigida per Joseph Colaneri. I bé, estimats amics i amigues oients, de Parlem d'Òpera, avui hem apurat molt el temps i hem d'acabar. Ens retrobarem d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins a dijous.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.